Fabricació pròpia.
Salutacions, molt bona tarda a tothom. Com anem? Barcelona tindrà un alcalde de nit que coordinarà l'activitat nocturna. L'alcalde Jaume Collboni ho ha anunciat aquest matí a Ràdio 4, tal com ens ha informat en Xavi Toscanola al migdia. Un anunci que sorgeix fruit d'un pacte amb Colau o Trias, encara no se sap, i que incorporarà aquesta figura que ja funciona a altres ciutats com ara Nova York o París. Jo de primeres me l'imagino com en Batman, un Batman combatiu, nocturn, que ha de lluitar contra el mal. Com dèiem, doncs no sabem què suposarà tot plegat i qui portarà, sobretot, el vestit de superheroi nocturn. Mentre es dissipen les sospites, benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Marta Jarque.
Molt bona tarda.
Bona tarda. T'has quedat sense...
Sí, sense... Sabeu, m'estic fent una infusió i m'he quedat sense l'etiqueteta aquella que penja del cordillet, que dona normalment un missatge optimista. Doncs m'he quedat amb
una mica de tàstic.
Sí, generalment també és per allà on intentes després treure les herbes, no? Perquè no se t'infusioni massa.
Doncs això mateix. I ara ja no sé com fer-ho.
Què et deia el missatget?
Diu que la Infinity, que seria la infinitat, l'infinit, hauria de prevaldre sempre a la teva vida. No ho sé.
No
sé què vol dir.
Vull dir, jo m'hauria de prendre molts tests per
anar bé, eh?
Molts infusions.
L'hauríem d'acotar una mica.
O de... Si una cosa no es pot acotar, és l'infinit.
És l'infinit.
De què és aquesta infusió?
Tu preguntes moltes coses.
De gengibre amb taronja.
Amb taronja.
No ho sap,
és que tenim
no
una selecció de tres infusions amb la Candela.
Sí, sí, sí. Bueno,
és boníssim.
És, bàsicament, la selecció d'infusions.
És de les dues.
En robo alguna.
Ostres, tu me n'has ofert una? T'he dit que no, però potser sí, eh?
Oh, no, ja.
Oh, que bona.
És bona, és bona. Jo me l'he pres de llimona.
És boníssima. A més, Mercè, són, amb la Candela ens fem aquestes que tenen els missatges i, bueno, em fa gràcia, perquè dius, a veure quina bestiesa t'ha sortit a tu.
Sí. Mira, a mi m'ha sortit, espera, que m'ho he fotografiat, perquè dic...
Avui també, però n'has pres una.
Home, clar.
Deixa que les coses vinguin a tu. Almenys el meu, o sigui, jo m'assentaré en un banc d'aquí fora del carrer.
Molta contemplació que ets tès, eh?
Sí.
Però almenys has de tenir temps.
No? Sí. Però almenys s'entén millor que el teu.
Sí, això sí.
Sí, la veritat és que si Candela Figueres dels guions, avui també, com no podia ser d'una altra manera. En Francisco, tu, infusionar...
Jo implosionaré, no infusionaré, però un dia d'aquests... I esperant que l'infinit també prevalgui, m'ha agradat això.
T'ha agradat, eh?
Sí.
També és de superheroi nocturn, eh?
Absolutament.
Aquesta frase podria ser pel proper alcalde nocturn.
Que l'infinit prevalgui.
Això també ho diu en Capdevila, en Ferran Capdevila, a la producció, cada dia, i també al món digital, la Mercè Mondelo, Vanessa Carrasquilla, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina i la Paula Moreno, al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Sempre que surts a l'11, t'escolto.
Ah, molt bé, búfalo.
Escolta, Josep Maria, tu pots vindre el dia que vulguis sense demanar hora. Tu seuràs a la suite.
Búfalo, no em desagrada gens.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6:00 de la tarda, fabricació pròpia.
Ostres, tu, quin descobriment, eh?
Búfalo, es van fer superamics.
Home, no m'estranya.
Acaba de sorgir una història...
d'amor.
Anava a dir amistat, però d'amor.
Es van encantar.
D'oci nocturn.
Sí, sí, sí.
Aquí sí que es necessitaria un alcalde per posar ordre.
Ves que no acabi fent el dòmino, la Pepeta, eh?
Ah, mira.
Home, doncs
que
mira,
deixi el Pompeia i...
Clar, home.
Doncs seria ideal, perquè amb una sola trucada els tindríem els dos.
Exacte. Que ben vist.
Home, ja està. D'aquí repassem l'altra actualitat a l'equip del Fabricació. Després la Marta Harque avui fer la digestió amb el politòleg Guillem Porcels perquè ens expliqui, clar, això que dèiem, la figura de l'alcalde de nit.
Exacte.
Que ha anunciat avui l'alcalde, de moment de dia, Jaume Collboni. Què és aquesta figura? Com funciona en altres ciutats?
Quines
com ara...
responsabilitats té aquest home?
Nova York o París.
Ara.
Ens ho explicarà avui en Porcels i a continuació l'escriptora Ana Ponsoda, dins de la Segarra, ens proposarà un llibre connectat amb l'actualitat. I avui, al Cacau de les 4, tenim a la periodista, presentadora, creadora de continguts digitals i ara també escriptora, Núria Marín. A finals d'any, Candela, la Núria tancava una etapa de 6 anys.
Sí.
Déu-n'hi-do, 6 anys, eh?
Passen ràpid, però són molts alhora, eh? Per mantenir-s'hi allà.
Doncs exacte, és el que tu dius, per mantenir-se a Socialité, aquest programa de Telecinco, i avui en parlarem amb ella al punt de les 4. Després també tindrem a la Candela, que jo, ens fixa ella mateixa, al retrovisor, per mirar avui cap a l'espai, Candela.
Sí, perquè ja estic cansada de mirar tant endarrere i tant a la Terra. Dic, escolta, mira, però
mira l'infinit.
Mira, sí, ens hem equivocat d'infusió. Ei, posa-t'hi, posa la mirada a l'espai, però també endarrere.
Ah, està bé, això.
Vull dir que ens n'anirem a... A viatgets que s'han fet
viatgets,
per allà.
Coses que s'han enviat.
Coses que s'han enviat per allà. Coses que ens hem deixat involuntàriament
deixat
o voluntàriament.
Es veu que està molt brut, eh?
Bueno, mira, i justament després vindrà en Joan Anton Català. Ja sabeu que els dimarts parlem de ciència aquí al Fabricació. Avui en Joan Anton ens parlarà de virus.
Ui.
Perquè ens trobem en un moment de l'any en què tot està ple de grips, de covids i de virus. Així que parlarem dels virus. Són organismes vius, els virus. Com es van descobrir? Depèn del virus. Ens explicarà avui l'astrofísic, divulgador científic i físic quàntic Joan Anton Català. I per acabar el programa també tindrem a la Pi Bernat, que avui ens demanarà, com sempre, una paraula. I acabarem el Fabricació Pròpia, és que encara no ho hem dit. Ai. Estic nerviosa. Celebrant el Dia Internacional de la Croqueta.
Ara, t'escolto. Oh.
Fa la boca aigua.
Teca.
Amb dues autoritats del tema.
Ep.
D'una banda, el cuiner Nando Jubany,
rei
de la croqueta,
sí.
I que molt probablement, doncs, sigui la persona que més croquetes ha venut al món.
Fa croquetes compulsivament mentre dorm.
A més, les seves són superfamoses.
Sí.
Vagis on vagis, coneixen les croquetes de Nando
Jubany. I bones, eh?
No, sí, sí.
Boníssimes.
Avui estarà el Nando Jubany, també la Cristina Pitarque, que és croquetòloga i propietària del restaurant Carota de Barcelona.
Ser croquetòloga vol dir que et menges croquetes cada dia? Perquè...
La ciència que estudia la croqueta.
Ah, molt bé, molt bé.
Ai, això és així. Jo voldria això.
És que crec que és l'únic menjar que me'l pot servir cada dia de la meva vida i no me n'avorriré.
Res.
Sí, qualsevol hora del dia, també.
Sí.
Em sembla que el Francisco, tu et menjaves entrepans de croquetes.
Entrepans de croquetes,
si no,
de bacallà.
Al mercat
de Sarrià, a la parada de los hermanos Berlanga. Es deien així.
Uh-huh.
Hi havia una paradeta que feia mig metre.
Hi havia, ja no hi és.
Sí, ja no hi és.
A mi com feia?
Feia mig metre.
Petita.
Sí.
És que com les croquetes...
Ni quadrat, només mig metre.
Les croquetes no ocupen molt d'espai.
I tenien dos productes estrella, des del meu punt de vista, que són els entrepans de croquetes de bacallà i els entrepans d'ous farcits.
Oh, bo!
Carai, tu.
Ostres.
Avui ens centrarem amb les croquetes. Per tant, al final del programa... Parlarem de la importància de la croqueta
podrem
al nostre
venir,
dia a dia, per suposat. I també farem un tastet en directe.
Oh!
Així que fent la croqueta...
Jo que no he dinat.
Mira, espera't, deixem acabar.
Perdó.
Així que fent la croqueta... Hi he posat un acudit, ja no quedarà bé. I així que fent la croqueta...
Boníssim.
Arribarem a les 6 de la tarda. La croqueta igual la faig jo, eh?
No sé,
a mi m'agrada fer la croqueta.
Per arribar a Sarrià.
Com un ospanda.
Hauria de ser empujada i això se't farà llarg, eh?
Jo vaig treballar en un programa de ràdio que durant un temps entràvem fent la croqueta a l'estudi.
Tots?
Està gravat i penjat a YouTube.
En sèrio?
Sí. Teníem l'esquena tiesa quan ens posàvem
dalt del micro.
O passàveu per la porta.
Croqueta així, o sigui que seria horitzontal, o croqueta com a l'ospanda?
Croqueta com a l'ospanda.
Demanant
que si no passes per la porta.
Que entri així a les 5 i mitja, després de la Sandra Gómez. Bueno, ja ho veurem.
Perillós, eh?
Us heu de quedar aquí, Fabricació Pròpia. Anem-hi. I like the way that my heart races when the bright lights call.
thunder
rumbles. Obrim realitat paral·lela, Marta Jarque. Bona tarda de nou.
Bona tarda.
I bona neu de cultiu.
Sí, a veure, és un fet, els pobres cada vegada són més pobres i els rics cada vegada són més rics. Avui ens centrarem en el segon estrat social, els rics, perquè de pobres em sembla que ja en parlarà la Montse Pibernat, avui el demano la paraula. Per tant, prepareu el teletac, el jerseiet aquí en la cost per posar-vos a les espatlles i traieu la pols dels vostres esquís Louis Vuitton.
Louis Vuitton.
Perquè avui viatgem fins a Baqueira.
Pochola y Borja Mari, fíjate, se fueron a esquiar.
Llegim la notícia al diari El Segre. Diari Segre. El preu de l'habitatge a l'entorn de l'estació de Baqueira, Baqueira Beret, suposa ja, supera ja, atenció, els 5.000 euros per metre quadrat, segons dades del portal immobiliari d'internet Idealista.
Això és molt euro.
Preu ideal. Són molts calés. Una pujada de preu que s'associa a una major afluència d'inversors estrangers davant dels compradors locals. Passa tot arreu. I la possibilitat també d'amortitzar la inversió com a habitatges de lloguer turístic. Que això...
Estrany.
Exacte. Dius, no, no ho faré, no... Acabes caient a la trampa, perquè és que, esclar, si et dona una calarada, una morterada de diners per una habitacioneta, doncs mira, és molt llaminer. De fet, la Vall d'Aran és el territori català on més ha augmentat el preu del lloguer, juntament doncs, amb la zona de Baqueira Beret, amb una pujada del 48% en només un any.
És moltíssim.
És que és moltíssim. Això és una animalada. Això és una melada. 5.000 euros al metre quadrat, a mi em sembla, amb tot, molt poc, si tenint en compte la quantitat de divertimentos que tens al teu abast, si ets a Baqueira. I és que ara ho veureu, Baqueira Beret és el happy park dels rics, i ara ho repassarem. A veure, Baqueira Beret hi tenen molt més que telecadires, apresquís i neu de cultiu. D'entrada, fins a 120 centímetres, 150 centímetres de neu nova, les cotes més altes. Es tracta del domini esquiable també més gran d'Espanya, amb més de 1.100 metres de desnivell i 112 pistes, que això són moltes pistes, són gairebé 150 quilòmetres esquiables, per tant, molts números de prendre mal si això... Si això d'esquiar ho portes...
Bueno,
exacte, regular. Però si una cosa té Baqueira Beret que justifica absolutament el preu astronòmic del metre quadrat són, i quedeu-vos amb aquest concepte, que de fet ja n'hem parlat algun dia aquí al programa, els Ski Lounge. Us preguntareu què són els ski lounges. Doncs són els bars de pistes d'abans, però amb la principal diferència de cara no són espais inclusius on refugiar-te del fred i prendre't un cacaulat, que això és el que fèiem tots doncs, quan anaves a esquiar amb quatre canyes.
L'objectiu del bar de pistes.
Exacte. Ara són espais exclusius. Això què vol dir? Doncs que si hi vas et sentiràs malament, molt pobre, molt mal vestit, maldestre i que aquell no és el teu lloc.
O sigui que no voldràs entrar. Preferiràs passar fred a fora que entrar allà dins.
I segurament sí. Si veus el preu d'una aigua, voldràs sortir corrents.
No, te'n vas a la neu i diràs, ja me la veig. Ja em veig la neu directament.
Xupant,
exacte.
Tristíssim.
Això sí que et posa lloc a la vida.
Bé, fem un repàs, si us sembla, dels ski lounges més selectes de l'estació d'esquí de la Noblesa, Baqueira Beret, començant... Aquest m'encanta, de fet, és el millor. Comencem pel més fort, el Moët Winter Lounge. A veure, la gent que és la de màrqueting, el personal de màrqueting, defineix aquest Moët Winter Lounge.
Ai,
Moët,
ai,
recordem,
ai,
eh?
Ai.
Adonisme en estat pur. El Garito l'han instal·lat estratègicament al costat del telecadira Jorge Jordana, fundador de Baqueira i el primer president de la Federació Espanyola d'Esquí, és a dir, un lloc de caché, un sí. Lloc que la gent va visitar i s'hi fa fotos, perquè
és el del fundador i t'hi fas
claro,
la foto, clar.
Claro, és el telecadira.
Sí, és com una estàtua, home.
Clar. El Moët Winter Lounge està pensat per gaudir d'una copa de Moët Chandon acompanyada de selectes plats a la terrassa, al sol i, clar, entre muntanyes.
Os lo juro por Baqueira.
Copa de vidre, entenc. No com ahir.
Ai.
Era una copa de plàstic.
No.
És de plàstic. És de plàstic.
Moët Champagne
sí,
amb copa de plàstic.
Sí, perquè allà no hi pot, en principi, no hi pot circular el vidre, per clar. Perill també, i són unes copes, això sí, no són les que...
És plàstic de Swarovski.
Les que et posen en algun spa, en algun centre termal. Aquestes són...
Estàs parlant de Caldea?
Jo no he dit res. Jo això no ha sortit de la meva boca. Són copes una mica més... són més fines. Ho dius... Però tot i així, és de plàstic bo.
Ho dius com si haguessis estat, Marta.
He vist fotos, m'he documentat.
No sé, no sé.
Documentat.
És molt bona vista.
A tot això, penseu que el garito aquest hi arribes esquiant i, en el millor dels casos, no cauràs estrepitosament davant de la jet set mentre beuen moet. Si no caus, evidentment hi arribes suadíssim, amb les botes posades, deshidratat i amb molt mal de peus, i caminar allò com Robocop.
Sí.
És a dir, és un ambient molt exclusiu, i tu fas el que pots, vull dir, arribes allò pues, suat perquè has esquiat, no estàs en el teu millor moment. Això sí, no s'hi pot entrar a aquests llocs amb actitud de batiment, has d'entrar-hi amb pas ferm i convençut, somrient, com el personal que apareix al vídeo promocional del seu compte d'Instagram, perquè aquesta gent té compte d'Instagram, on posen fotos de del personal que va passant per allà, que ho dius, DJs, sí, influenciadors d'aquests de moda. He vist que hi havia anat un home, que m'he oblidat del nom, però que era d'una... Ell deia que era d'una de les 140 persones més influents del... Gent important.
Més sense ser influent, que ni te'n recordes.
Sí, com, no sé com es diuen.
Jo estic veient la foto aquesta, i aquesta gent que està aquí davant del Moet, sembla que... O sigui, fa de tot menys esquiar, eh? Vull dir, jo crec que no s'ha...
Ja, fer-se fotos.
És una
fotos.
Coreografia de Rafaela Carrà,
sí, això. Sí, què els expliques?
Semblen el Cirque du Soleil, també t'ho diré.
De... Però n'hi ha un que està sobre...
Sí,
que està com el cavallet.
Però és que això no és una foto que ara ens diguessin les companyes de xarxes. Nois, feu-vos una foto, va ràpid. No, no, aquí hi ha feina al darrere.
Hi ha coreografia, sí, sí.
Mireu, aquesta és la cançó que sona darrere de fons, vaja, en aquest vídeo de promocional d'Instagram. Que et dona...
Sí.
T'il·lustra una mica la dimensió...
Fa el filtre, la música.
Exacte.
Una mica patxà.
T'inspira una
sí.
mica,
no? Vull dir, una mica...
Però molta gent amb ulleres
de sol molt grans, en sí. tens dies de sol exclusivament, perquè el Moet no, hi fa, no està mai núvol.
Però
allà sempre
glamour,
hi ha
gent molt morena, que va molt arreglada,
molt.
Però té un punt que dius, vas molt arreglat, però hi ha un punt que no entenc i em distorsiones
Calma.
Tot el...
Sí. I tu no vens a esquiar, a mi no m'enganyes, no pot ser que... No,
aquesta gent porta descansos, eh?
Exacte.
No pot, perquè van amb moto de neu.
No es pot ballar amb botes d'esquí, eh?
No, home, no.
Pots prendre molt de mal. Van amb aquelles moon boots, que són
això.
Com unes botes ortopèdiques, com si fossin com per la circulació, saps? Bé, el Moet Winter Lunch no t'hi demanes un caldet, això és veritat, t'hi demanes ostres,
què?
Que sincerament no venen gest de gust ni ajuden a fer coixí per seguir esquiant. És a dir, que el menú estrella són les ostres.
Que les tenen fredes allà a la neu tirades.
Mentre tu estàs al costellet xupant la neu, perquè no tens calés per demanar-te una aigua que val 8 euros, això m'han informat.
La neu salada de les ostres, eh?
Surt el cambrer i exacte. Així. Tristíssima la imatge. Bé, si sou més de carn que de peix, el vostre lounge de Baqueira és el 5J Grill Baqueira.
Per què no em
ara,
tu ets ballant això? Passa doble.
I et serveixen així aquest rim, també.
I... Carns a l'alçada de la millor panoràmica. Aquesta era la frase, diguéssim,
molt
que ells... Exacte. La primera, que era adonisme en estat pur, doncs aquestes carns a l'alçada de la millor panoràmica. Ara. Un refugi gastronòmic amb 1.800 metres d'altura, on degustar el millor pernil i productes de gla 100% ibèrics portats directament des de Jabugo, que els porcs hi deuen arribar esquiant. Perquè és tot fresquíssim.
De la silla arriben allà dalt.
Literalment.
Literalment. Jo després he estat mirant ressenyes, perquè aquesta gent a Moet doncs, t'ho venen bé, ai, de Moet de Baqueira t'ho venen bé, tot això, però dic, a veure, la gent aquí, el personal, quan hi va, quina experiència tenen?
Si hem passat pel Moet, potser l'experiència és millor, no?, perquè ja vas tot animat.
Està pervertida, l'experiència.
Però jo he buscat ressenyes d'aquest, del 5J Grill Baqueira. Diu, aunque el restaurante parece recomendable a la persona que nos atendió, se dedicó a desfogarse con nosotros, contándonos su vida y además en tono acusatorio.
Carai.
Ui. Aquestes coses saben greu, i a més, la jet set aquí no empatitza amb els mals de la classe treballadora. És tu fes, és a dir, go yourself amb la teva pròpia desesperació. Jo aquí vinc a ser feliç, a menjar pernil per sobre les meves possibilitats i a beure vi. He de dir que la teca té bon encaro, una cosa no treu l'altra. He estat mirant fotos del lloc aquest de 5J, és bo. Això sí, està a 1.800 metres d'alçada i de canviar la cuina a la taula, l'entrecot, doncs, possiblement se t'hagi refredat, que aquí perd una mica de gràcia.
Però potser tenen aquelles...
Les pedres,
que aquelles,
aquelles
lloses. Que fan que la carn, diguéssim,
es mantingui una miqueta amb temperatures
segur que tenen,
a aquest nivell.
Perquè aquesta gent pensa en tot. L'oferta gastronòmica, però, no acaba aquí. Si correu per Baqueira, que sapigueu que també podeu anar a fer un mos a l'Audi 4 Bar.
Això no és un cotxe?
M'encantaria que fos un cotxe que va per Baqueira, per les pistes, i si t'ho enganxes, fas un cafè.
Com una disco mòbil.
Sí, sí, sí.
Un bar d'aquests així mòbil, no?
Que... Sí, sí.
Seria preciós.
Un cotxe amb pneumàtics de contacte que va per les pistes.
Molt bé, doncs no és això. És un espai espectacular a la Gran Terrassa de Beret, que per la seva disposició permet gaudir d'un esmorzar o un vermut amb tranquil·litat. Bé, això ho diuen ells.
Clar, per veure.
Aquí em consta que hi pots prendre una xocolata calenta, i això sí, el fet de que sigui Audi, la xocolateta et pot costar un ull de la cara. Jo he fet aquest repàs de tres llocs clau, aquesta petita ruta pels locals més exclusius de l'estació d'esquí més exclusiva de les Espanyes, que justifiquen una mica aquests 5.000 euros al metre quadrat, doncs això que pagues a Baqueira. Que recordem, acollirà properament el Free Ride World Tour, això serà del 27 de gener a l'1 de febrer, i jo considero que en algun moment podríem trucar, fer una trucadeta a qualsevol dels llocs que avui us he presentat, els que us faci una mica més de goig, per, no sé, prendre una mica també la temperatura de com estan les coses.
És possible que no entenguem ni una paraula.
Tu m'he quedat amb ganes.
Quina te fa més gràcia?
Home, a mi, el primer. El Moet Winter Lounge seria la meva aposta personal.
A més, està al costat del Telecadira, no?, que has dit tan famós. Jo crec que aquesta és la clau.
Ben vist.
Molt bé. Doncs, escolta, Harky, prenem nota, passarem a publicitat, també, perquè...
Molt bé.
Això parlarem amb la Cendra. I en el camí cap a les 3, Francisco, et vols buidar el pap?
Esbravar.
A veure.
Avui us vull parlar d'un dels anglicismes més perillosos que mai s'hagi inventat. Perquè darrere del glamour i l'exotisme d'aquests mots estrangers...
Sí.
No s'hi amaga mai res de bo.
Res.
Mai.
Res,
impossible.
Tu n'escoltes un i sospites, eh?
Directament.
Per norma general.
Per més, són paraules que tu podries dir en català perfectament.
Sí. Per norma general... Sí,
com,
no?
Per exemple, brushing. Raspallar.
Per exemple.
No?
Des del meu punt de vista, hi ha dos tipus de...
No m'ho he dit mai, perdó. Digues
brushing, no t'ho dic mai, brushing.
No, a mi em diuen brushing i dic bruixa tu. És que no sé ni què vol dir.
Que
doncs jo pagaré perquè me'n facin un de brushing. Avui ja hem demanat hora...
Ja ens ho explicaràs, ja veuràs, això, ja. Harky. Va.
Des del meu punt de vista, hi ha dos tipus de manlleus lingüístics.
Sí?
El primer és els que serveixen estrictament per fer el fanfarró i vendre fum. Del tipus check-in. Seria registrar-se.
Ah, però això ho diuen molt als hotels, eh?
Check-in.
Bueno,
i els hotels.
Sí, sí. Ho han començat a dir ara perquè tu tota la vida has anat a registrar.
No, jo...
Tu que has anat a check-in-ejar.
Vaja, fent check-in i el check-out.
El pitjor és acabar fent un espanyolisme de l'anglicisme. Jo check-in-ejo.
Check-in-ejo? Això ja és...
Bueno, coses d'aquestes.
Tu check-in-ejas?
No, jo em registro i fa molt que no vaig a un hotel.
Però tu dius em vaig a registrar perquè sembla que vagis a la policia.
No, allà...
Registra'm.
El de l'hotel. Registra'm.
Registri-me, per favor.
Tenga mis maletas.
Bueno, però on vols anar a parar?
Coses com sold out.
No, però a veure.
Exaurit.
Va. On vols anar a parar?
N'hi ha un segon grup, que és en el que ens centrarem, que serveix per emmascarar o suavitzar pràctiques diabòliques com ara el fracking, el bullying...
Fracking, que no
agradaries. O el tema que ens ocupa avui, que és el moving. Que no tinc clar si és moving... O és moving?
Mira què diu el...
No sé què
diu. Ell diu moving,
no?
Macaco.
Ah, bueno, doncs, si ho diuen...
Si ho diu Macaco...
Si ho diuen Dani... Per qui no sàpiga, el moving, en català, assetjament laboral, és un tipus de violència a l'entorn laboral, una agressió psicològica continuada contra una persona per part tant dels seus companys com dels seus caps. Prepareu-vos perquè avui us porto el paradigma d'aquesta praxis. Viatgem cap a la Xina. Aquesta gent
no
ofensiva.
No diràs que torna a cuentos chinos, Uri Francisco.
És Harky contenta, eh?
Sí, ja està.
Si
només amb això...
Aquesta sintonia ja està contenta.
No va per aquí.
Vaja.
Som a la ciutat de Xi'an, a la província de Shanxi.
On hi ha els guerrers de Xi'an.
És com al revés, Xi'an, Shanxi. M'ha fet gràcia que el nom sigui...
Jo em vols anar a parar.
M'ha fet molta gràcia.
Li ha fet gràcia.
No, però està bé que ho digués.
Sí, no, és veritat. Mira que ho he escrit.
Simplement han girat les síl·labes.
Sí. Vols dir que el xinès, en general, és una pantomima que...
No, però si mai vaig a la Xina, m'aprendré una paraula i aniré girant-les. Està, les síl·labes, a veure què passa. Sí.
Som a la seu d'una empresa en hores baixes. El nom i l'ocupació de l'empresa no ha transcendit en aquest article.
Això és el que diu la notícia.
Sí. Ja sabeu que el primer que es plantegen les empreses en situacions de dificultat econòmica són retallades.
Sí, tant.
Retallades en sous i a vegades
o
també
en, despeses,
en
no?
persones. Acomiadaments.
Sí. Sí, sí.
Però clar, retallar això, personal... Això retallar personal de forma legal té un cost tan elevat que sovint no és viable. Has d'acomiadar, has de pagar triennis, sexennis...
Sí, depèn de quin país, de quines lleis, perquè van canviant les lleis.
En principi és pseudo-democràtic.
Pseudo.
És aquí on entra en joc la picaresca de les empreses, que se les empesquen totes per aconseguir els seus objectius dins del marc legal. L'empresa va decidir traslladar temporalment les seves oficines a les muntanyes més remotes de la Xina, obligant el personal a desplaçar-s'hi diàriament.
Mira, Baqueira,
val?
Per exemple.
Fins aquí no hi veig el problema.
És un trajecte, va, és un trajecte de 2 hores. Bueno. 2 hores d'anada i 2 hores de tornada en cas de tenir vehicle particular. És això. Baqueira crec que són 3 hores ja. Des de,
depèn d'on surt.
Des de Barcelona, jo he calculat que seria el Pedraforca.
Gairebé 3 hores, no? Des de Barcelona. Si i si surts a... del Delta, jo crec que ja estàs tot el dia.
I a Xina sempre hi ha cua, eh, a les carreteres.
Tu diràs.
Sí, ui.
A mesura que enfiles muntanyes, deus anar deixant la gent enrere.
Bueno, depèn.
Segurament.
Home, si heu d'anar-hi tots, tota l'empresa, potser
clar,
no.
Si no tens cotxe sí. particular, has d'agafar un autobús que passa cada 3 hores i després de caminar 3 quilòmetres per camins muntanyosos,
carai,
arribes a... al teu lloc de treball si no t'han atacat animals perillosos.
Mare meva.
Que els ha posat la mateixa empresa.
Gossos salvatges.
Carai, quina travessa, tu.
Després ens queixem
no
de...
Aquí.
No s'acaba aquí.
De
rodalies, eh? Va.
Per si això no fos prou, les oficines no compten amb lavabo, per tant...
Com sí, que no compten
no hi ha lavabo en aquestes oficines, Mercè, si tu tens necessitats, has d'anar a Mercè dels depredadors o caminar fins al poble més
proper.
Proper.
Home, no, perquè aleshores... Et...
Jo he buscat el mapa i no hi ha res allà a la Xina.
Però si, tu, si a vegades ja hi ha empreses que et controlen el temps que estàs en el bany o el temps que vas a fer el cigarro, imagina't si te n'has d'anar al poble del costat a anar a fer les necessitats, clar, és que te, aleshores t'acomiaden directament.
És això, per... tot això és una estratègia, clar, de moving clar. O mobbing d'aquesta empresa. Dels 20 treballadors que tenia l'empresa, no. 14...
Només en tenia 20 i va fer tota aquesta moguda per 20 treballadors.
Home, és que al final, si són 20, que fa 40 anys que hi treballen, és una pasta rufa, eh? Jo no estic justificant
I
això.
I 14 però... que els hi va passar.
Aquests 14 van acabar renunciant,
home,
finalment.
Van dir prou.
Clar. No sé en quin moment de... O sigui, si van trigar 1, 2, 5 dies...
Jo crec que quan però... l'atac del gos ja va ser definitiu.
Jo crec que una demanda col·lectiva d'aquests 14, no sé...
Xina... Complicat.
Clar.
Ja, també és veritat.
Evidentment...
És que és una lata.
Això sí que ho
té.
Evidentment, la història té un gir final del tot inesperat, i és que un cop feta l'escavatxina del personal, l'empresa ha tornat al districte financer de la ciutat de Xi'an, després d'acabar oportunament les reformes que els obligaven a estar un any treballant al mig de la jungla, i ha publicat ofertes de treball amb sous molt inferiors. Menció especial als 6 herois de la plantilla original, que es van agafar els seus llocs de treball amb dents i ungles, i que han mantingut el sou i l'antiguitat. I per la resta, com deia Luis Aguilar, la vida passa felizmente si hay amor. Si hay amor.
Tengo una novia. Mireu. Doncs està bé, m'ha agradat.
Home, els hi haurien de pujar el sou, aquest.
No, 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 m'ha agradat que ho exposessis d'aquesta manera, perquè entenc que t'ha fet esclatar.
Home, és que és un ingeni increïble per acabar fent fora.
Però imagina't que Radio Estel ens l'ubiquen a la Vall Fosca.
Home, jo hi aniria.
Per exemple.
Per exemple.
Oh, i has de pujar cada dia, eh?
És una història de superació, eh? També arribar allà dalt.
Això sí.
Mireu, és una història de superació, déu-n'hi-do, perquè ahir no sé si vau seguir la gala de Best de futbol que va donar la FIFA. L'Aitana Bonmatí. Va guanyar, com Leo Messi.
Jo estava al cas d'això.
Mentre les notícies d'això. I aquí la penúltima hora avui al Fabricació hem pensat, escolta, fem una cosa. Demà podem connectar amb la penya barcelonista de Ribes, de Sant Pere de Ribes.
Molt bé.
Aitana Bonmatí, que porta el seu nom. I els hi preguntarem a veure com van viure doncs, aquesta jornada. També parlarem de... Perquè sempre s'ha dit que l'Aitana Bonmatí no se sap si és de Sant Pere de Ribes o de Vilanova i la Geltrú. Mm. Que és el típic debat.
Sí. És que això ja passa. Quan ets polèmica. Molt important i molt famós, com tothom et vol ser del poble. Mira, sí. Gaudí, que sempre entre Reus i Riudó.
A Wikipedia posa Vilanova, eh?
Doncs avui
la Mercè Gelabert ens ho explicarà, que és la tresorera de la penya barcelonista de Ribes. Aitana, bon matí. Important el seu testimoni, important aquesta corresponsalia. Home. Això serà després de la pausa.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
No hi ha grans tensions. Normalment, en aquesta hora, si puc, aquí a la terrassa del Pompeia, bona temperatura.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Un minut i escaig que passen de les 3 del migdia. Penúltima hora de l'actualitat també té una cita cada dia aquí al Fabricació Pròpia. Ahir es va celebrar, ara ho dèiem, la gala dels premis de Best de futbol que dona la FIFA. El guardó, el millor futbolista masculí, va ser per Leo Messi. Una mica discutit. En canvi, unanimitat en el premi femení, que va ser per la blaugrana Aitana Bonmatí. Doncs bé, aquesta hora connectem amb la tresorera de la penya barcelonista de Ribes, Aitana Bonmatí, que és la Mercè Gelabert. Què tal, Mercè, com estàs?
Molt bé, molt bé, molt contents.
Esteu contents, no? Perquè Aitana Bonmatí, és aquest dubte que teníem, només començar, Mercè, que segur que tu ens ho sabràs respondre. Aitana Bonmatí és de Sant Pere de Ribes o de Vilanova i la Geltrú?
No, és de Sant Pere de Ribes.
Ara,
però més concretament de Ribes, perquè Sant Pere de Ribes té dos nuclis, que és Roquetes i Ribes, i ella és de Ribes, Sant Pere de Ribes.
Va, doncs ja, això...
Res de Sitges ni de Vilanova, Sant Pere de Ribes.
Ara. Quedat clar.
Discussió, no, perquè, ja home, està, ja
sí, és que hi havia... Mercè, s'havia de dir això. Escolta, com veu... Digues, Mercè.
No, que dic, justament a la gala que hi va haver, que li van donar el millor, la millor futbolista, va sortir una imatge de Sitges els primers segons.
Veus? Sí, veus.
I a Wikipedia surt de Vilanova i la Geltrú.
Sí.
Doncs la Wikipedia està malament.
Això ho hem de corregir.
Mercè, la penya barcelonista... Esteu a Ribes, eh?
Sí, a Ribes.
Val. Com es va seguir ahir la gala? Perquè va haver-hi... Us vau ajuntar gent? Com va anar tot plegat?
Sí, bueno, la penya sempre que hi ha algun títol i som, evidentment. El que passa que ahir, justament, el dilluns està tancada, però bueno, vam fer a títol particular, però bé, perquè com que es veia per la televisió, vam estar mirant i molt bé.
Clar.
I ja sempre donant aquell punt bo a la gala.
Clar. Escolta, l'Aitana, la coneixeu vosaltres o no?
Sí, home.
I que explica'ns això, no? Què significa pel poble l'èxit de l'Aitana?
Doncs, bueno, com diu ella, ha posat Ribes al món, no? Al nostre poble, perquè, clar, a vegades passen desapercebuts i, en canvi, ella, doncs, ha donat molt de nom, perquè, com t'he dit fa un momentet, doncs, ella està superorgullosa de ser ribadana, no? I sempre dona gràcies als clubs que l'han ajudada i a la gent, pues, de base, que l'ha ajudat. Vull dir, ella sempre en totes les gales ho diu.
Clar.
Com és Cubelles, Sant Pere de Ribes, el Barça...
Clar. Escolta, parlant del Barça, sembla que al Barça femení hi haurà moviments, no sé si estàs al cas, Mercè, canviarà d'entrenador al final de temporada. Gaudirem, creieu, des de la penya barcelonista de Ribes, de l'Aitana, al Barça per molts anys?
Jo crec que sí. Sí, perquè ella, a part de ser ADN Barça, que ella és superfan de Guardiola, de Cruyff, doncs ella també del Barça, m'entens? És que de petiteta, sempre ha estat mirant el futbol, els partits. Era petiteta que estava sentada a primera línia a terra, amb la pilota a sota el braç i mirant el Barça masculí, quan era petita.
Clar.
És a dir, que no ha sigut... fet ella barcelonista o no, no, ella és barcelonista sempre.
100%, l'Aitana. Escolta, algú de la família Bonmatí va estar ahir amb vosaltres, des de la penya barcelonista?
No, perquè els seus pares no... Són molt... Vull dir, són del poble, tothom es coneix i parlem i tot, però tot el que són... Això que diuen fa museus i això no...
No li agraden,
no discrets. Així, saps?
O potser estaven a Londres també, amb l'Aitana.
No. Ells no estaven aquí. A l'altra vegada sí que van anar, però amb aquesta no, va portar una amiga.
A la Mercè ho sap.
Van amb una amiga seva, sí. Ah. Sempre porta els seus amics a totes les gales, que fa riure perquè, clar, la veus amb ella i veus tot el séquito d'amics, no? Que quin honor, no?
Home, t'ho diràs. Mercè, i escolta, i quan arriba aquell moment, perquè ara ens estem acostumant que l'Aitana guanyi tot, i fa el discurs en català, quina és la resposta de la penya barcelonista de Ribes?
Home, nosaltres es posa la pell de gallina, perquè és que, clar, a vegades està sembla que tinguis que demanar perdó per parlar la teva llengua, no? I aleshores estem molt orgullosos, molt. És que ara ja potser perquè ens hem acostumat, no? Però jo recordo el primer títol que li van donar, Mare de Déu, si és que la gent està plorada, m'entens?
Home, clar, normal.
Una cosa que te la sents com a teva. No teva, sinó nostra, d'ella, no?
És un referent, sí, és un referent, clar, ja a tot Catalunya, al món. Imagina't, arribes, no, Mercè?
Claro, pues ara mateix la veus a la festa major, que ella surt, vull dir, amb la gent, pues, amb tothom, com si qualsevol que d'això es la trobaria.
Clar.
No té partit o... Entens? Si no té coses a fer, ella fa una vida de poble.
De poble. Mira, aquesta vida de poble, activitats que té la penya barcelonista i tant a Bonmatí, què feu? Veieu els partits junts? Aneu al camp?
Sí. No. Primera, quan vam fer aquests partits que vam fer al Camp Nou, doncs fèiem autobús. I l'autobús significa, doncs, que anem unes 300 persones.
Carai.
300 persones. Anem al camp, ens recullen i cap a casa.
Uh-huh.
Ara, clar, el Johan no es pot fer perquè, clar, tothom ja és molt més petit, és diferent. Clar. Però quan s'ha fet el nou camp, ara, clar, ara tenim el problema de... Doncs que ara estem allà a Montjuïc.
Sí, ja.
Clar, la cosa és una mica diferent. Però, no, més lluny no, perquè ho tenim inclús més a prop. Però,
a
que, clar, per entrades, tema d'entrades i tot, no és tan fàcil.
Ja. Mira, parlant de trànsit, Mercè, demanem sempre a les corresponsalies de fabricació aquesta previsió del temps i el trànsit a aquesta hora. Des de Ribes, com ho tenim?
A Ribes estem la mar de bé, perquè de trànsit no en tenim, la veritat. No hi ha molts cotxes. I el temps estem a 14 graus, vull dir que estem bé.
Esteu molt bé.
Super. I ara ve que surt una mica el sol, però està com ennuvolat. Però una bona temperatura, fa més fred a dins quasi que fora.
Això ja passa a vegades, que fa més fred a dins que fora. Arribes també, es confirma.
Sí, paradet, i quan he sortit dic, Mare de Déu, si fa més fred a dins que fora.
Escolta, Mercè, suposo que quan l'Aitana dius que ve sovint, no? Arribes per això?
No, viu.
Ah, viu, clar, per això, però que la teniu sovint per aquí, perquè, clar, tant viatjar amb el Barça...
A 100 metres de la penya, ella, quan està aquí, va fer el esmorz aquí a la penya o en un altre bar, vull dir, ella fa una vida com puc fer jo...
Clar, com una més de Ribes.
I què esmorza l'Aitana Bonmatí?
Bueno, l'Aitana Bonmatí és vegetariana, no sé si ho sabeu.
No ens constava.
No, pot ser.
Sí, sí.
Molt bé.
És vegetariana, o sigui que deu esmorzar-nos, però...
Un suc.
Espinacs, potser.
Espinacs? Home, que hi ha una torradeta amb avocat, per exemple.
Perquè té força, no?, i té aquells braços...
Aquella fibra, home, t'ho diràs.
Aquell vestit tan elegant.
Molt.
Se li veia uns braços, doncs, ben treballats.
Elegant, que sempre va.
Anem amb un Versace de 3.000 euros, diuen.
Carai, tu.
Bueno.
S'ho mereix.
Dic jo que ella no crec que...
No és d'aquesta, no.
Se'l posi. No,
però quan has d'anar amb una gala així, doncs, home, t'has de
lluir. Molt elegant.
O les deuen vestir, però ja t'ho dic que ella amb això no hi va pel poble.
Ni entrenar.
Mercè Gelabert, moltes gràcies per aquesta corresponsalia avui des de la penya barcelonista de Ribes, d'Aitana Bonmatí, després de guanyar aquest The Best de futbol que dona la FIFA a la millor jugadora. Gràcies, Mercè. Enhorabona.
A vosaltres. Adéu, adéu.
Escolta, digue'm. Mira, veus, haurem d'anar de gala, també.
Quan vulguis. A mi encantada d'enfundar-me dins d'un vestit de 3.000 euros. No els he vist mai junts, però els puc portar damunt. M'encantaria.
Sí, jo m'ho fer frente, eh? Amb un vestit tan car.
Estaria patint tota l'estona. Saps que... allò que te sentes en algun lloc i pateixes d'atacar-te els pantalons quan ja són blanquinosos o color cru? Doncs imagina't amb un vestit...
Això li va passar a la Lupita Nyong'o, sabeu, l'actriu, als Òscar, que li van robar el vestit.
Li van robar el vestit.
Dels Òscar,
però no el portava a posar.
No, home, no, la nit, quan va arribar a l'hotel, que algú es va entrar allà a l'habitació i
res. És que van molts diners.
Clar, és que això, deixen coses, les marques, i després, patapam. Candela, fins a on viatgem avui?
Doncs el 16 de gener de l'any 1990. Era també un dimarts, com avui, i el diari, doncs, el de Barcelona, portava moltíssimes notícies, entre elles llum verd del Pirulí de Barcelona, gincam al mercat de Sant Antoni i la llista dels millors discos de l'any 1989, perquè estàvem estrenant el 1990, doncs et portava la llista de l'any que havien passat. I comencem per ordre, pel Pirulí de Barcelona.
Des del Pirulí se ve un país confundido y feliz de perfil que anda.
Sabeu què podia ser el Pirulí de Barcelona? Ho sabeu?
Tic-tac, tic-tac,
què vols dir? Pirulí, l'única pista al titular és llum verd del Pirulí de Barcelona. Jo ara us dic què creieu que podia ser el Pirulí de Barcelona.
Allà a l'Olímpia, allà de l'Alcalatrava, la torre aquella que l'Alcalatrava.
No, error, tu.
Cap a la muntanya.
Cap a la muntanya està.
Que sí?
Sí, era la torre de telecomunicacions de Collserola, el que es coneixia com el Pirulí, llum verd del Pirulí.
Sense aquesta torre.
De Foster?
De Norman Foster, exacte. El Pirulí que canta el Víctor Manuel no és el de Barcelona, sinó que és el de Madrid, el de Torre Espanya, però que ens va quedar ni pintat, és igual.
Quedava bé, quedava
compartim Pirulí quan es tracta de parlar del Pirulí. El cas és que el 16 de gener del 90 l'Ajuntament de Barcelona va concedir finalment la llicència d'obres per començar a construir aquest Pirulí de Collserola, un projecte completament...
Pirulí.
Pirulí, és que li deien Pirulí.
Pobre, no, suposo que el Norman Pirulí, Foster no li devien dir que es tracta...
Pirulí.
No, construïm un Pirulí, please. Un projecte vinculat completament als Jocs Olímpics del 92. El projecte estava dissenyat, com tu has dit, per l'arquitecte famosíssim de britànic Norman Foster, i tenia un cost de 1.700 milions de pessetes, que déu-n'hi-do per un pirulí. Vull dir, jo ho trobo car.
Pirulo tropical.
Segons les previsions inicials, la construcció civil havia de durar 18 mesos i després calia tot un any més per instal·lar-hi tots els equips tècnics de telecomunicacions.
Cables,
sí, o sigui, que feu números que era possible que no arribessin pels Jocs Olímpics de Barcelona. Sí, penseu que era superimportant i necessari per retransmetre les imatges televisives dels Jocs Olímpics a 3.500 milions d'espectadors d'arreu del món.
I què seríem nosaltres, la ràdio, sense aquest Pirulí de Barcelona, que matem des d'allà?
Quan no funciona, dius, ja està, el Pirulí. Ja està, ja l'està liant, el Pirulí. Però bé, finalment va arribar a temps, perquè es va inaugurar el 27 de juny del 92 i va entrar en servei unes quantes... Sí, pel pal. Unes quantes setmanes abans de que comencessin els Jocs Olímpics. I els que ja havien competit eren els participants de la gincama del Mercat de Sant Antoni.
He comprado un hombre en el mercado, lo he desvestido, lo he lavado.
Home, l'Antònia.
L'Antònia de l'Arte, l'Antònia de l'Arte.
L'Antònia de l'Arte.
La vas trobar a l'autobús?
Jo la vaig trobar a l'autobús.
En aquest cas, els... Explica això, per favor, jo ja no puc...
Sí, va, ja ho sap. Vaig trobar a l'autobús, però... No fa gaire,
agafa
fa un
autobús,
any.
L'Antònia de l'Arte.
Home, autobús, escolta,
no va amb
una
un carruatge?
Així de gran. No, no, autobús a primera línia. I jo, clar, vaig anar, no vaig poder passar sense dir-li Antònia. Antònia.
Els pies.
Que ja, sí, vam estar parlant una estona.
Té uns peus molt grans, eh?
Sí.
Però, dones bona gamba. I normalment la veus, perquè me l'he trobat ja més d'una vegada, caminant per les Rambles.
Ah?
Perquè deu tenir, no ho sé, deu estar
sempre
per allà.
Amb la Pamela?
Sempre amb la Pamela. Com mucho arte.
Com mucho arte.
I tu què t'hi vas acostar, com per sota la Pamela?
Sí, perquè si no, no la veia, no? Si no,
no perquè estava asseguda, llavors que vaig fer-li, Antònia.
Antònia,
me gusta tu Pamela.
Me gusta tu Pamela.
No, però és veritat, això.
Pamela.
És veritat.
Doncs després d'aquesta aventura tan interessant...
Viu a Barcelona, de fet.
Ah, sí?
Sí, el preguntarem avui a la Núria, ja veuràs.
És veritat, a la Núria Marín, especialista en premsa del cor. Bueno, va, anem al tema de la competició del Mercat de Sant Antoni.
Sí.
En aquest cas no van comprar homes en el mercado, però sí que uns centenars de mestresses de casa, segons el diari, per mi autèntiques esportistes d'èlit, van participar a la primera gincama de carrets de la compra del Mercat de Sant Antoni. Sisplau, que la tornin a organitzar, perquè jo m'apunto a la velocitat de la llum. La competició consistia en omplir el carret de la compra el més ràpid possible, en productes escollits, recollits, perdoneu, en 18 punts del mercat. Productes
tot,
gratuïts...
Tothom els que... mateixos productes.
Sí, però tu veies de, doncs, en el mercat, t'havien amagat 18 productes en diferents parades, productes gratuïts que havien cedit doncs, diverses, no sé, botigues o...
Entitats.
Sí. I tu havies de córrer per omplir, ser la més ràpida omplint el carretó. Era important que els carretons, per mi, tinguessin sobretot unes bones rodes i giressin bé, perquè si no sí. es t'encallen, encara que siguin els teus, perquè els del supermercat són horrorosos.
No, ui, no me'n parlis.
Però els teus, com no funcionin bé, clar, no arribes i no pots guanyar. Doncs qui van tenir els millors carretons i, per tant, van guanyar aquesta competició, que ja dic, sisplau, des d'aquí, que la tornen a posar al mercat de Sant Antoni, a qualsevol mercat mundial del món. Va ser la Paquita Ripoll, la Maria Rosa Batlle i Neus Rodríguez. Jo crec que és molt important dir el nom d'aquestes tres guanyadores, perquè...
Rosa.
Sí, has tingut... Maria Antònia, eh?
Maria Rosa Batlle. Però dic que jo crec que és molt important destacar el nom d'aquestes tres esportistes d'elit de la competició de carretons de la compra, perquè per a mi es mereixen tots els respectes.
I
cal tenir uns bons pulmons i un bon joc de canell per fer girar el carretó. Va, i acabem amb una llista dels millors discos de l'any 1989, que òbviament es publicaven a principis del 1990, aquesta llista, i que estava confeccionada per la revista Rock Deluxe. Tira. Ara. Aquesta cançó era precisament la que en principi encapçalava la llista de les millors cançons del 89. Mi novio es un zombi, de Alaska. La seguia aquesta altra. La cuna fue la cha-cha-cha. Fue del cha-cha-cha de Gabinete Caligari.
I era de Martes i 13, això.
No, era de Gabinete Caligari. I en tercera,
una versió.
Sí, en tercera posició hi havia La magia de tus ojos, de La Granja. Magia en tus ojos, magia en tu voz. No els havia sentit mai.
Transcendit.
A mi no m'ha transcendit, i mira que vaig viure els anys...
A mi tampoc.
Aquells anys, sí. Però bé. Mentre que els millors LPs de 1989, és a dir, els discos...
Llarga durada.
Llarga durada, però el diari posava LPs.
LPs.
Van ser, en primera posició, Azul Elèctrica Emoción, també de La Granja.
Carai, tu, La Granja.
Sí, sí, La Granja nosaltres no la coneixem, però ho va petar el 89, amb cançons com la que esteu escoltant o La mala traición. Me dirás que voy a ciegas y que a mi pobre... S'assembla bastant, eh?
La base.
Sí,
secretos.
Sí. En segona posició, el millor LP, Privado, de Gabinete Caligari, amb, com que hi havia la culpa la tiene el cha-cha-cha o aquest Privado. En privado contando los secretos que a nadie podremos confesar. Bueno, la culpa la tiene el cha-cha-cha y fue del cha-cha-cha.
Ja.
I en tercera posició hi havia un... És que ni ho he buscat, es deia Madrid Hip Hop, que era un disc de diversos artistes, però en quarta posició, i això sí que aquest el poso perquè em va agradar, hi havia el disc Ho sento molt, del nostre estimat Albert Pla. I si a la platja vas, i si a la platja vaig, i si a la platja anem, perquè si una cala et trobes, si una cala em trobo, si una cala trobem. No trobeu canes a la platja, no? No us mireu els pèls a la platja, perquè hi ha molta gent que es mira pèls a la platja. A la platja descansa, relaxa, et mira el mar.
Mira aquella cosa a mirar, eh?
Olor, aquella flaire... Ai, enyoro la platja.
Estàs comptant això? 43 anys fa?
Sí, sí.
1990?
1989.
89,
perquè
clar.
Era les primeres notícies del 90 del 89. Sí, ja fa, és que passa temps, eh, Mercè?
Déu-n'hi-do. Sona més gran l'Albert a Pla. Ara, és a dir, en aquesta cançó ho sento molt, cara.
Perquè hi ha gent que,
més...
que a mesura que creix a mesura que creix, jo crec que li senta millor, saps? Vull dir, es va calmant i abans potser tenia...
Ara és actor.
Escolta'm, gràcies, Candela, per aquest viatge en el temps amb les notícies vintage, i després d'una breu pausa publicitària aquí al Fabricació, la Marta farà la digestió avui amb un col·laborador del programa.
Amb en Guillem Porçals, politòleg i col·laborador, com deies, del Fabricació Pròpia. Amb ell parlarem de veure d'aquesta figura de l'alcalde de nits. A veure quines funcions i responsabilitats li otorguen.
Vinga, doncs en parlarem amb en Porçals després de la pausa. Favorables.
Ràdio Estel. El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
En Collboni, en Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, a la capital catalana tindrà un alcalde de nit. No és una figura nova, Harke?
No.
Ja que existeix a altres ciutats com ara Nova York, sí. Londres o París.
Mira, això és així.
I que sembla que Collboni vol implementar tant que s'hi acaba pactant, que no se sap, perquè encara no se sap,
tant si pacta amb uns com amb uns altres.
O amb en Xavier Trias, doncs, veurem a veure qui, com dèiem a l'inici, es col·loca el vestit de superheroi nocturn.
Sí, sí, exacte, però ell n'està convençut doncs, que aquest càrrec el vol implementar al seu ajuntament. Bé, alcalde de nit de Barcelona, un nou càrrec que ens ha agafat per sorpresa i que necessitem entendre quines funcions farà i, sobretot, qui serà. Perquè així pel títol, a nosaltres se'ns acut algun nom i per això hem trucat al politòleg i col·laborador de la Fabricació Pròpia, el Guillem Porçals. Guillem, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Escolta, tu com a politòleg, col·laborador d'aquí del Fabricació Pròpia, un home amb discurs, un home amb saber fer, no sé si a tu t'agradaria ser el futur alcalde de nit de la ciutat de Barcelona, Guillem.
Per tot el que implica aquest càrrec, la veritat és que no.
A veure, doncs clar, la següent pregunta és obligatòria. Què implica aquest càrrec?
Principalment és una figura que s'encarregarà de coordinar tot el que és l'activitat nocturna a Barcelona. Des de l'activitat cultural, l'activitat d'oci nocturn, la part de seguretat, tot el que, per dir-ho així, tocaria en diferents regidories, hi hauria aquesta oficina, o aquesta nova regidoria de l'alcaldia de nit, que seria l'encarregada, per dir-ho així, de gestionar tot allò que passa a la ciutat quan es tanquen, per dir-ho així, les oficines a horari de tarda.
És a dir, que ara les oficines, quan s'inclogui aquesta figura nova a l'Ajuntament de Barcelona, estaran obertes 24 hores.
Això és una cosa que s'hauria de desenvolupar, però sí que, per exemple, segons ha passat algunes ciutats, que venen a les biblioteques, estan obertes 24 hores. Hi ha diferents... Els gimnasos públics estan oberts 24 hores. Hi ha diferents coses que estan obertes 24 hores perquè hi ha una regidoria que s'encarrega de cobrir, amb el seu pressupost i tot assignat, que s'encarrega de cobrir l'activitat nocturna més enllà de l'activitat de tarda o de matins.
Estem parlant d'una feina de mitja jornada? És a dir, de partir de, doncs, a partir del capvespre fins al matí? O aquesta gent tindrà un sou de jornada complerta? Això com funcionarà?
Això no ho sé. Això, la veritat és que no se sap, perquè això ho ha de desenvolupar l'alcalde, s'ha de presentar les idees, per dir-ho així, que es vol desenvolupar, també s'haurà d'aprovar un pressupost. Tot això són coses que s'aniran aprovant i jo crec que es farà en un plenari, quan a través del pressupost municipal sabrem exactament què volen coordinar o com es vol fer. De fet, des del sector de l'hoteleria i l'oci nocturn ja han dit que ha de ser una figura neutral perquè no afecti el desenvolupament actual de l'oci nocturn ni de l'activitat nocturna de la ciutat. Per tant, veurem exactament amb què es clarifica o amb què es materialitza. La idea com a tal és bona. En una ciutat com Barcelona, on realment hi ha la mateixa activitat quasi de dia, cada nit, és necessari que hi hagi una figura de coordinació, per dir-ho així, quan es tanca la finestreta municipal. Però, per altra banda, veurem exactament quines funcions fa.
Precisament és interessant el que comentes, perquè efectivament grans ciutats com ara Barcelona doncs tenen moltíssima vida també de nit, com apuntaves tu, quan aquestes oficines doncs de l'Ajuntament i aquests càrrecs doncs descansen, és a dir, que no treballen, que bé s'ho mereixen també descansar. No sé si a tu, en Guillem, s'ha tacut algun nom, algun candidat a assumir aquestes competències d'alcalde de nit.
Ara mateix amb tots els pactes sobre la taula, la veritat és que tampoc podria dir, mira, serà algú dels comuns o serà algú de Junts, no se sap si tampoc amb Esquerra. Vull dir, sí que és veritat que hi ha aquests pactes oberts, sí que és veritat que Collboni ha dit que està disposat a parlar-ho, però al mateix temps també és un càrrec de gran responsabilitat. Vull dir, tot i que tingui aquest nom una miqueta així estrany, no?, alcalde de nit, tot i que seria una regidoria o seria una secretaria en aquest cas, jo crec que seria, i és molt possible, que sigui algú també del PSC.
Clar, tu deies que era interessant que una figura doncs també que conegués, ho apuntaven també als sectors de l'oci i de l'oci nocturn, una figura que també tingués coneixements precisament de la vida nocturna de Barcelona. No sé si hi ha, o que sigui conegut algun polític, doncs això, que li agradi també, que li agradi sortir de nit i li agradi la festa, que potser encaixaria, no?, en aquest càrrec, Guillem.
Més enllà del que seria la part de l'oci nocturn, també hi ha tota la part de l'activitat comercial, la part de seguretat i tot el que seria l'activitat nocturna, més enllà de les presidències de les 8 de la tarda, en aquest sentit. Aleshores, clar, estem parlant d'una figura que tindrà una gran responsabilitat coordinant i posant en comú i al mateix temps també intentant resoldre problemes que l'alcalde diurn, en aquest sentit, que és Collboni, no soluciona per temes d'horari, per temes d'agenda, etc.
Clar, estem parlant d'aquesta persona, aquesta figura, que mira, ara nosaltres ens ha acudit Joan Laporta, que potser podria compaginar la seva presidència al capdavant del Futbol Club Barcelona doncs amb aquesta alcaldia nocturna. No sé si aquestes persones també tindran, és a dir, tot un equip al seu voltant, serà una figura única, això com en ciutats, com dèiem, com ara Nova York, Londres o París, que l'alcalde de nit ja és una figura que ha establerta des de fa anys. No sé si també compten amb tot un equip, o quin organigrama, quina organització tenen aquestes alcaldies nocturnes.
Per això feia referència abans a l'apartat de la importància del pressupost que es doti amb aquesta oficina o amb aquesta secretaria o amb aquesta regidoria. De dir, es tracta d'ampliar les funcions del govern, es tracta de créixer a nivell administratiu, per tant, aquí tindríem un apartat important també de pressupost públic que aniria destinat a això, perquè si no, no hi hauria diferència amb l'actualitat. Vull dir, no és una simple figura cerimonial o una figura testimonial en aquest sentit. Suposo que és una figura que tindrà funcions executives, que tindrà funcions de responsabilitat pública, tindrà el seu equip, perquè també ens tindrà els seus assessors, tindrà, si volen, per exemple, desenvolupar el pla de biblioteca nocturna, haurà de tenir personal per suplir-ho, si necessita coordinar diferents sectors de l'oci nocturn, amb la seguretat, amb altres més enllà de lo planificat per poder respondre, també necessitarà personal per fer-ho. Per tant, estem parlant d'una infraestructura, d'una nova regidoria, gairebé.
Guillem, per què creus que justament ara ha sortit, bé, em sembla que aquesta, de fet, era una proposta d'Esquerra, que finalment doncs, Collboni ha admès tirar-la endavant, aquesta alcaldia nocturna? Per què creus que justament ara aquest projecte o aquesta figura, aquesta nova figura d'alcalde de nit, doncs, s'ha posat endavant, s'ha posat sobre la taula i, efectivament, es tirarà endavant?
Sí, per un costat va ser primer de tot Esquerra que va proposar-ho. Crec recordar que també Graupera el seu dia ho va proposar. Després també el PSC ho ha proposat. Des de Junts també s'ha proposat. Ada Colau també va parlar el seu dia de mirar si volia fer-ho. Vull dir, és una figura de consens.
Clar, però per què ningú fins ara ho havia tirat endavant, això?
Exactament. O sigui, aquí la gran sorpresa és que Collboni avui ho ha anunciat, és a dir, volem tirar endavant aquesta figura, volem... Hi ha el consens per fer-ho, és veritat, totes les forces polítiques que el poden ajudar a tirar endavant ho han proposat en aquest sentit, en algun moment. Per tant, jo crec que amb això no tindria problema de crear-ho. Ara veurem les competències que tindrà, el pressupost que tindrà, quines funcions se li deleguen, perquè agafarà funcions d'altres també regidories que existeixen en aquest sentit. Per tant, veurem exactament com es coordina. És molt interessant que Barcelona, de fet, serà la primera ciutat de l'Estat que tindrà aquesta figura.
És a dir, que grans ciutats, com ara, per exemple, Madrid, tampoc no compten amb una figura així. Ni dins de l'Ajuntament compten amb algun tipus de regidoria, en aquest sentit?
No. Vull dir, el funcionament que té l'Ajuntament de Madrid és similar al que té Barcelona en aquests àmbits. Vull dir, no és Barcelona, en aquest sentit, que seria pionera a l'Estat en desenvolupar l'alcaldia de nit, no?, com diuen.
Quan nosaltres, Guillem, llegíem la notícia aquest matí, ens ha vingut al cap la figura del Sereno. No sé si també té alguna connexió, tu com a politòleg i col·laborador del Fabricació Pròpia, a més també ets un gran coneixedor i expert en història, no sé si també a tu hi veus algunes connexions amb aquell mític Sereno d'anys enrere.
Per el que sembla ser, no serà en funció de, per dir-ho així, policia comunitària o policia de proximitat, o una figura d'autoritat de nit. Vull dir, no és una figura en aquest sentit, sinó sembla ser que anirà més en la part de coordinar tot el que seria la funció de l'oci nocturn, més dedicat a la part dels... tot el que seria el funcionament nocturn, no?, de les diferents parts de la ciutat, que ser Barcelona és molt important, perquè a vegades allò, no?, anem a casa per la tarda o per la nit, però els restaurants continuen oberts, hi ha tota la part de l'oci nocturn del Front Marítim que continua oberta, tota la part de les discoteques... Vull dir, hi ha molta mobilitat, hi ha molta gent implicada, molts llocs de feina, molta economia vinculada a això, per tant, és interessant.
De fet, ara que tu anomenaves tots aquests fronts oberts, per dir-ho així, crida fins i tot l'atenció, no?, que fins ara no hi hagi hagut una persona, un equip responsable de gestionar doncs, tants i tants, tants assumptes, perquè, efectivament, si grans ciutats com Barcelona, a la nit també hi ha moltíssima, moltíssima activitat, molta gent doncs, involucrada, moltes feines, i sí, estic segura doncs, que aquest alcalde de nit també tindrà molt pes en aquesta futura doncs, alcaldia de Jaume Collboni. Ha estat un plaer, Guillem Porcels, politòleg i... Digues.
Des de fa anys,
sí?
Però ningú havia tirat endavant.
Exacte. Bé, veurem si ara, doncs, que sembla que estem més a prop de mai, finalment tenim aquí a Barcelona aquesta figura de l'alcalde de nit. Ens ha cridat molt l'atenció i ho hem volgut parlar amb el Guillem Porcels, politòleg i col·laborador, com dèiem, d'aquí del Fabricació Pròpia. Guillem, escolta, si finalment a tu et proposen el càrrec, espero que ens ho comuniquis aquí al Fabricació Pròpia.
Sí, a més, no hi hauria problema perquè el ser de nit segueix col·laborant de dia.
Tu podries compaginar, Guillem. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada. Una abraçada.
Una abraçada.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat. Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Jarque.
A veure.
Diu, haz la croqueta, però con una moqueta. Jo aquí no veig moqueta. Clar. Llavors,
no som aquí, som britànics.
Això és complicat. Jo estic disposada a tot per aquest programa, ho saps. Ho saben els oients, ho sap tot l'equip, però jo... fer ara mateix una croqueta.
Tens reserves?
Sí, perquè a veure, sí que tinc aquí la cua bastant llarga,
sí que
pot que ser de coixinet.
Els que són més alts tenim més és a dir, se'ns dificulta una mica el tema.
Flexibles.
Necessitem molt espai per poder fer la croqueta.
Molt bona fer la croqueta.
Eres molt bona?
Molt bona. Llavors, no
que,
sé...
Què jo... o sigui, què feies estic, per ser molt bona?
Estic capacitada per fer la croqueta, perquè, que us sapigueu, si no parlem en termes culinaris, la croqueta es pot fer de dues maneres. Es pot fer d'una manera, diguéssim, com la que te n'ensenyen quan ets petit, cap endavant, tot cap endavant, i fas una voltareta.
Sí. Però això és diferent, això és fer la voltareta.
Ara una carambola. I l'altra seria la croqueta de costat, que aquesta seria doncs, com bueno,
tota
tot el cos que rodola de tota la vida. Veurem què passa. També ets a dir que porto camisa nova i me fa coseta, però... Veurem què passa.
Però sí que és veritat que aquí tenim parquet, aquesta casa. Aquí a l'estudi hi ha parquet. I el vulguis que no, el parquet amortiga una mica. Sí que és, no és moqueta... Però bueno, és un intermig, tampoc és... saps? No és màrmol.
Sí, pot ser. Per què us estem explicant això? Doncs perquè a partir de les 5 aproximadament, després de parlar de ciència, com fem els dimarts amb en Joan Anton Català, que avui, per cert, parlarem dels virus, ben atents a tot el que ens, tot el que ens expliqui en Joan Anton, però volem fer una especial croqueta, perquè avui és el Dia Internacional de la Croqueta. Sí. Aquí, al Fabricació, tots som amants de les croquetes.
Sí, home.
I de tot tipus. Llavors hem pensat, doncs mira, portarem a dues autoritats, no una, sinó dues autoritats del món croquetil, com són Nando Jubany, rei de la croqueta, i també la Cristina Pitarque, que és propietària del restaurant Carota. Ella és croquetòloga.
Sí, sí.
Parlarem de la croqueta, com es fa, com es cuinen les croquetes, quina és la millor manera perquè no es desfacin. De fet, ahir vam fer la prèvia amb el nostre, podem dir,
Pau Gascó,
xef de referència, sí, com és Pau Gascó, que, per cert, si teniu curiositat, us anirà molt bé, perquè podeu entrar al nostre Twitter, Fab Propi Estel, i allà veureu en Pau Gascó, que us explica molt i molt bé com us poden sortir unes croquetes rodones. Val. Dit això, farem un tast de croquetes en directe a la part final del programa. Però, si ens voleu ajudar en aquest especial croquetes, avui al Fabricació, necessitem receptes. Perquè,
sí.
Jarque.
Receptes que us surtin bones. Això... És a dir, no ens envieu receptes que al final la croqueta surti un nyap, allò clar, pastós o que siguéssim ben armat. Croquetes
no.
Contrastades.
Sí.
Bon material.
Sí,
això.
Perquè això, cada casa té la seva manera de fer les croquetes, i si voleu compartir amb nosaltres, saps, aquell secret definitiu,
sí,
perquè costa molt. Tu has fet croquetes?
Jo n'he fet. Jo n'he fet durant la pandèmia. Saps allò que feies coses que mai més has repetit? Vaig fer? Això sí, vaig comprar el pollastre a l'ast. És a dir, no el vaig coure jo, el pollastre, no el vaig rostir jo.
El fas de pollastre, les croquetes, eh?
Sí, en aquest cas sí, vaig començar per les bàsiques. La croqueta de rostit, que seria, diguéssim, l'original, i després ja han sortit derivats de tots tipus, de bolets, de formatge, de pernil, que també ara ja s'ha convertit en un clàssic.
Bo.
Va quedar bona, eh?
Jo ets a dir que avui he dinat croquetes.
Sí.
No volia ser menys, i... La Paula també has dinat croquetes,
ah,
veus? Sense saber-ho.
Amb una mica de Monster per tirar avall. Per cert, Mercè, deixa'm dir que la Federació d'Hostaleria d'Àvila ha tirat endavant una campanya de recollida de signatures perquè la croqueta tingui la seva pròpia emoticona. Saps?
Mira, és que ahir just ho pensava, perquè ahir volia enviar... No hi és el WhatsApp, l'emoticona de la croqueta.
No, vas enviar, em sembla, un tetrabric.
Doncs
com un...
a on s'ha de signar?
Hi ha una signatura, una... Mira, ara et dic, perquè han creat un hashtag, vull dir, mira, hashtag emoji croqueta. I aquí estan recollint signatures perquè es veu que aquí la gent està molt conscienciada, la gent té ganes de que hi hagi aquesta emoticona, que també penso que serà difícil d'identificar, no? Perquè no té una forma massa característica, la croqueta, o massa diferent de moltes altres coses, saps?
Però s'ha de semblar...
Sí, home, això sí.
S'ha de tenir l'emoticona de la croqueta.
Signeu. Ja ho he fet.
Deixa'm explicar als oients. Si voleu compartir amb nosaltres aquesta recepta de com feu les croquetes a casa vostra, 663-99-30-62. Va, si us animeu, nota de veu,
sí,
ens ho expliqueu.
Clar.
En un minut, tampoc us heu d'allargar molt. 663-99-30-62.
I si tenen allò clàssic d'un ingredient secret, home, desvetlleu-lo.
Perquè compartiu.
Quan et comparteixen la recepta mai et queda tan bona com li queda a la persona original, la que la fa. Per tant, ens ho compartiu i així entre tots, doncs, mira, enriquim el receptari tradicional.
Mira, 663-99-30-62, WhatsApp amb una nota de text o, si no, també amb un àudio. 663-99-30-62, com fas les croquetes a casa vostra, si
us surt tan bé, si no us surt tan bé, si teniu algun dubte també, perquè li traslladarem doncs, a les nostres autoritats en Crocatils.
O fins i tot si ara ens vol trucar algun oient, també. Doncs també tenim les línies obertes. I...
93-409-2771. Si ens ho vols explicar ara mateix, comença a fer la cosa xup-xup. 93-409-2771. Com fas les croquetes a casa teva? Va, comparteixo amb nosaltres. Marxem a publicitat i a veure si a la tornada tenim ja la veu de l'oient.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes, tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Quatre minuts per arribar a 3:15 de la tarda. Recorda, tarda Crocatil avui. 663-99-30-62, si vols compartir amb nosaltres doncs, la teva recepta, o si ens vols trucar també directament, si et ve més de gust, participa avui al Fabricació Pròpia, 93-409-2771, i comparteixes amb nosaltres la teva recepta de croquetes. Dit això, avui, al Fabricació Pròpia, contem amb l'escriptora col·laboradora a l'Espai de Contrastos, l'Anna Ponsoda, perquè ja fa uns dies va estar amb nosaltres i avui la tornem a trucar perquè justament amb l'Anna el que farem és parlar a la distància a l'espera de poder-la saludar un dia aquí en directe a l'estudi i que ens apropi doncs, aquella actualitat a través del llenguatge de la literatura, que és una de les seves passions. Avui li preguntarem de nou per què és tan important, no?, la literatura per entendre el món on vivim. No sé si a aquesta hora, perquè clar, les temperatures ara mateix... Ejar, que fa un fred a la Segarra.
Home, ja m'ho imagino.
I aquestes connexions, no sé si la tenim ja per aquí, a l'Anna.
Mira,
no,
és que
perdut.
A més, tinc moltes ganes de... Perquè avui em sembla que ens parla d'un llibre de l'editorial Fragmenta, molt interessant, aquest Honraràs pare i mare. Un dels grans, de fet, un dels grans pilars de la nostra cultura, escrit per la psicòloga i escriptora també Letícia Asenjo, que diu que, clar, tots tenim el quart manament interioritzat de que no podem fer un judici acurat del tracte que vam rebre com a fills, fet que ens porta a repetir patrons quan som pares. Per tant, jo crec que serà una conversa molt, molt interessant que passarà bé sobre això, sobre les relacions amb els pares, amb les mares, també com ens hem sentit com a fills, perquè aquí hi ha moltes coses que potser no estem habituats doncs, a parlar i jo crec que hi ha moltes coses a dir.
Doncs a veure si podem connectar de nou amb l'Anna Ponsada. Estem tenint problemes perquè jo us dic, vull dir, clar, ara allà deu fer un fred a la Segarra pura i dura amb aquesta terra dura, no?, que també és el llibre de l'Anna Ponsada que en vam parlar fa uns dies. L'estem intentant, a veure si tenim ja la connexió.
És que sembla que molt...
Ferran,
això és el fred.
Ferran està suant perquè no la trobem. En aquest... El teníem, eh?
Potser està fent croquetes. Que consti... Esclar, avui és un dia molt llaminer, també.
Que consti que la teníem i s'ha tallat aquesta connexió. Ferran, això com ho tenim? Voleu que...
Està bufant,
La tenim, però no la sentim. A veure, això, escolta malament, aquí a la ràdio. A veure si la podem sentir, perquè ens quedaran un quart d'hora doncs, per parlar justament d'aquest llibre, de Fragmenta, que fa uns dies que es va presentar. Recordem també, aprofitem que tenim aquests minuts, recordem que al final del programa tindrem aquest especial Croquetes, amb en Nando Jubany, que li podeu fer preguntes.
Sí.
També amb la Cristina Pitarque.
A veure si el Jubany, ja li preguntarem si ha superat aquell petit trauma, perquè hi va haver tot aquell rebombori al Regne Unit després de que presentés les seves croquetes de paella amb xoriço, que això fins i tot va tenir unes conseqüències diplomàtiques importants, i bé, jo crec que és un bon moment. Em sembla que ara més està ell molt relaxat a l'estranger de viatge i potser veure si ha superat doncs, una mica aquesta crisi, tot i que ell ja va dir que aquestes coses acostumen a rebre molta crítica, però que després són la gent els hi acaba encantant.
Fem una cosa, connectem ja, si us plau, amb la Segarra. Tenim ja el Ferran, que és com si hagués marcat un gol al Barça ara mateix. Anna Ponsoda, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui hem suat cancel·lada, per fer la connexió. Com estàs? Quina temperatura teniu ara mateix a la Segarra?
Fa fresqueta,
no? Escolta, que dèiem això, que hem fet aquesta intro avui amb la Harke parlant d'aquests contrastos. Et tenim doncs, un cop al mes aproximadament. Contem amb tu perquè a través de la literatura puguem entendre el món on vivim. Per què és tan important, justament, no?, aquesta literatura, Anna?
Bé, sí, perquè hi ha diferents aproximacions, diguéssim, al fet literari, però per mi una de les més interessants, diguéssim, és la que ens dona eines doncs, per llegir el nostre món contemporani, o sigui, no només fixar-nos en el text, que el text és la base de la literatura i és molt important també posar-lo en relació amb altres textos, però fixar-nos també en el context, no? I això doncs, ens permet doncs, ubicar els textos i ens permet doncs, discutir-hi des del nostre context, no? Només des d'un context podem parlar a un altre context. I això ens dona eines, ens permet aprofundir-hi, ens permet posar-nos en el lloc de l'altre en situacions que no viuríem mai i desenvolupar tot el que podríem dir, diguéssim, doncs això, empaties.
Aquestes empaties, Anna, avui ens parlaràs d'una novetat de Fragmenta, dins de la sèrie Déu-Manaments de l'editorial. El llibre es diu Honraràs pare i mare, un llibre de la psicòloga i escriptora Letícia Senjo. Clar, segons la psicòloga i escriptora, tots tenim no, aquest quart manament tan interioritzat, no, Anna, que no podem fer un judici acurat del tracte que vam rebre com a fills, fet que ens comporta repetir patrons quan som pares. Tu ho veus així, també? És aquest el punt de partida del llibre, Anna?
Jo el que veig és que és un dels manaments més llegits i més comentats, però en la intimitat. És un manament que costa molt glossar en públic, perquè toca lo més fondo de la nostra civilització, que són els primers lligams, i la manera com aquests lligams doncs, ens afecten després a les altres relacions que tenim a la vida. I és molt difícil, diguéssim, fer una lectura destacant les parts bones, però no a crítica, o sigui, no idolatrant, perdonant el que es pot perdonar, però no fent veure que no hem vist res, no? És molt difícil fer-ne una lectura crítica que no sigui feridora i una lectura positiva que no sigui idolàtrica, no?
Clar, llavors la Letícia el que fa és enfocar-ho, per això et preguntava, des d'aquesta perspectiva psicològica, entén, o com ho presenta en
ella
aquest llibre?
Mira, la Letícia és psicòloga infantil i de família. Uh-huh. Entre nosaltres sempre l'hem considerat una mena de Robin Hood de la infantesa, no? Uh-huh. O sigui, ella parteix de la base que els nens són els qui més hem de protegir perquè ells no tenen encara doncs, els recursos per poder fer-ho, no? I que una societat saludable és aquella que és capaç doncs, això, de simbolitzar la ment dels que encara no poden expressar-se i dels que encara no poden doncs, fer valdre els seus drets, no? I per tant, ella escriu aquest honraràs pare i mare des d'un punt de vista dels fills. I la tesi central és hem d'honrar, però també hem de ser capaços de posar distància amb el que no és honorable, no? D'aquestes figures. I hem de fer, hem de saber-ho fer per nosaltres, per millorar també la relació amb aquests pares, no? Per poder parlar les coses com han sigut i poder-hi també doncs, tenir una relació de sinceritat i per no repetir els mateixos patrons amb els nostres fills, no? I cada vegada es parla més del trauma intergeneracional, que és una manera de dir això, no? Que ens pensem, o sigui, absorbim que la manera com nosaltres hem sigut educats doncs és la manera com hem d'educar també els altres, no? I per això, quan no fem, doncs, posem una mica de distància i fem un balanç una mica crític, doncs anem traspassant-nos de generació en generació doncs, maneres de fer o situacions doncs, que no són òptimes. No?
Clar. Anna, per tant, com a pares hauríem de poder doncs, escoltar una mica el que ve a dir el llibre, la tradició, tenir-la en compte, les parts, aquestes parts positives, no?, que dius de la tradició, recollir-les i d'alguna manera millorar, no?, doncs el que ens ve dels nostres grans, no? No sé, aquesta és la visió que vol transmetre la Letizia Arsenjo?
Exacte, no es tracta de fer-ne una esmena a la totalitat, sinó que es tracta de veure també per què ha servit aquest manament, no? La natura és sàvia i moltes vegades doncs, els manaments obliguen el que no faríem de natural, no? Pues de, bueno, doncs ja ho vam veure durant la Covid, no? Molts avis van ser doncs, abandonats en residències, etc. O sigui que no és tan evident ni és tan clar que tinguem una tendència natural a tenir cura dels més grans, no? I per tant aquest manament voldria corregir doncs, de vegades doncs, els nostres egoismes o les nostres maneres d'enfocar la vida, no? Més orientades cap a les noves generacions que cap als que ens han precedit, no? I ella diu, aquest manament doncs, estava pensat una mica per corregir, no?, aquesta natura que de vegades no és tan altruista com creiem, i també per reforçar una mica l'autoritat, no? A través de convidar-te a honrar aquestes figures maternes i paternes, t'ensinistren després a honrar l'autoritat, o sigui, a respectar les jerarquies en les diferents situacions amb les que t'aniràs trobant a la vida, no?
Hi ha una altra...
I això està...
Digues, perdona.
Està bé, però té un punt de vista problemàtic, no? I és el que ella assenyala.
Clar, i mira, un altre dels punts que m'agradaria compartir amb tu d'aquest llibre Honraràs pare i mare, de Fragmenta, de la Letizia Arsenjo, que ens està compartint avui l'Anna Ponsoda, és que ella ho té molt clar, no? Parla de la capacitat de posar-nos en el lloc d'aquests nens i
sí,
imaginar-ne, justament, Anna, que el futur, de fet, ho diu tal qual, no? Depèn la nostra supervivència com a espècie, com a societat.
Ella diu... Ens trobem com ens trobem, amb una crisi ecològica galopant, amb unes crisis demogràfiques i unes per guerres i fams arreu del món. Ens trobem en aquestes situacions de col·lapse, precisament perquè no hem sabut mentalitzar el futur, no? Entendre que les nostres accions del present tindrien conseqüències en les generacions futures, no? I d'aquí plora la criatura, mai més ben dit, no? Diu, clar, les persones que han sabut, o sigui, que han tingut més presents les criatures, han sigut tradicionalment les mares, no? És allò que quan el nen encara no sap expressar-se ben bé, però la mare sempre l'entén, no? I en canvi, perquè la cultura patriarcal ens ha educat així, els homes, que són els qui feien el món, els qui amb les seves accions, amb la seva política, amb la seva economia, amb la seva forma de relacionar-se, construïen el món, doncs ells eren els que estaven més allunyats d'aquests nens, no? I per tant eren els menys capaços de simbolitzar el futur, els menys capaços d'entendre el llarg termini, els menys capaços d'actuar amb conseqüència pensant que qualsevol cosa que facis avui tindrà una repercussió en els teus fills, en els teus nets i en les generacions futures.
Escolta, en aquesta sèrie de 10 manaments, de fet vam parlar, diria que va ser abans de Nadal, no?, amb la Maria Garganter, vam parlar aquí al programa del Santificaràs les Festes. El que heu volgut fer és una mica repensar, no?, aquests grans temes de la contemporaneïtat, seguint aquest fil conductor del decàleg. És així, no? És aquesta mirada que voleu transmetre, no?, responent, d'alguna manera, en problemàtiques d'avui.
Correcte, sí, era aquest l'objectiu. I per això, doncs, per cada manament vam anar a buscar, doncs, el perfil que ens semblava que podia parlar-ne més bé, no? I per això, per aquest honraràs pare i mare, teníem molt clar que volíem que fos, doncs, una psicòloga. Una psicòloga perquè les consultes de psicòlegs d'arreu del món són plenes de persones parlant dels seus vincles amb els seus pares i amb les seves mares, parlant de fins a quin punt poden o no poden honrar-los, parlant de si els han perdonat això o no, o si han pogut agrair-los això o no van ser-hi a temps, no? I per tant enteníem que hi havia en aquest manament una dimensió familiar i íntima que s'abordava molt bé des de la psicologia.
Doncs nosaltres el que farem és llegir-lo, Honraràs pare i mare, de la Letizia Senjo. Ens queden res, pocs minuts. Anna, jo no sé si voldries destacar també un altre llibre, no?, ara que ens queden uns minuts, d'aquesta sèrie dels 10 manaments.
Mira, si voleu, mira, m'agradaria molt, perquè quan vam presentar aquest llibre de Honraràs pare i mare, el vam presentar conjuntament amb una escriptora que es diu Begoña Gómez Urzaiz, que ha escrit un llibre que es diu Les abandonadores. Em sembla que és a Destino. I parla de totes aquestes dones, no?, doncs de la Muriel Spark, la Mercè Rodoreda, la Doris Lessing, que van abandonar els seus fills per motius que no són extrems, com pobresa, guerra, etc., sinó per motius que molt... el que habitualment de vegades feien els homes, no? Sí. Que és que, bueno, tenien una altra vocació o descobrint una altra família o el que sigui, no? I és interessant posar en relació aquests dos assajos perquè en algun moment honraràs pare i mare, la Letizia Asenjo, que en fa una lectura de gènere també d'aquest manament, diu cal molt poca cosa per considerar que un pare és un bon pare, no? I cal molt poca cosa per considerar que una mare és una mala mare, no? O sigui que hi ha una doble vara de mesurar en la manera com jutgem pares i mares i, per tant, en les dificultats o no que tenim per perdonar-ne uns o per honorar els altres, no? I aquelles abandonadores, en realitat, van ser unes males mares, i en vam parlar així en aquests termes, en aquella presentació, però no van fer res que no haguessin fet els homes durant tota la història.
Tota la història,
no?
tal qual. Doncs també una altra lectura que ens recomana avui l'Anna Ponsoda. Anna, ja veus que passa el temps volant. Ho hem de deixar aquí, que nosaltres ara...
Em sap greu, perquè sempre tinc xerrera per hores amb vosaltres. Estic molt a gust.
I nosaltres també, Anna. Ens retrobem, si et sembla, d'aquí uns dies, aquí al Fabricació, amb noves propostes literàries per poder entendre millor el món en el que vivim. Anna, cuida't moltíssim i abrigueu-vos força.
Sí.
Perquè diuen que això... Que hi ha boira, no? Que hi ha boira, ja m'ho imagino. I que baixen les temperatures, ja a partir de demà.
Sí.
Anna, a reveure, tornem a parlar d'aquí res. Una abraçada.
Una abraçada.
I nosaltres aquí al Fabricació, que connectem d'aquí res amb els serveis informatius perquè ens posin al dia, perquè la Sandra Gómez ens expliqui què ha passat durant aquesta darrera hora de programa al món pel que fa a l'actualitat, i a la tornada al cacau de les 4. Avui, quin cacau? El cacau el compartirem amb la Núria Marín, que és periodista i comunicadora. Fa qüestió de 4 dies doncs que ens assabentàvem que tancava una etapa de 6 anys al programa Socialité de Telecinco. Ho comentarem amb ella, com també
també de la seva personalitat gairebé polifacètica, perquè la Núria fa de tot. També, d'alguna manera, com la Núria va començar en el món de la televisió i de cop i volta és tota una Instagramer. Com ha estat aquest pont entre la televisió i la xarxa social? En parlarem d'aquí una estona, al cacau de les 4, si ens hi vols acompanyar. Després d'escoltar la Sandra Gómez, estarem aquí al Fabricació. Fins ara.